serà un espai on una nau hi haurà l'oficina d'atenció ciutadana i en l'altra del costat, a partir d'un vestíbul, tindrem la regidoria del districte. És la primera fase en una de les quatre naus que hi ha al complex, una que ja la tenim disponible, que es va adequar i que ara mateix és un espai obert i acull activitats culturals.
S'aprova el projecte de rehabilitació de Can Trinxet per ubicar-hi la regidoria del districte. Les obres, amb un pressupost de gairebé 3 milions d'euros, es previst que comencin el 2026. En una segona fase, està previst de traslladar a Can Trinxet al Centre Cultural Santa Eulàlia, de manera que l'espai de l'actual regidoria i del Centre Cultural s'hi podrà ubicar la nova biblioteca del barri. Bona tarda. De seguida ens centrem en aquest projecte de consolidació i adequació de quatre naus de Can Trinxet al barri de Santa Eulàlia. Abans, però, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. L'Ajuntament ha iniciat la campanya intensiva de plantació de vegetació a més de 200 espais de tots els barris de l'Hospitalet. S'hi planten arbustos ornamentals, flors i altres elements vegetals per embellir la ciutat i augmentar-ne també la cobertura verda. També s'han prioritzat els espais que tenen disponibilitat d'aigua freàtica no potable.
Todo es una política global de hacer una ciudad más saludable, más amigable, más bonita y en ello y más verde.
En marxa el recinte de la Farga, centre d'activitats, la sisena edició del Perfumeloi Congress. Avui i demà, més d'un centenar d'expositors presenten les darreres novetats del sector de la perfumeria i les essències.
La relació que tenen amb els aromes més alimentaris, que s'estan aplicant també a perfumeria. Hi ha una tendència també de donar-los com altres propietats als perfums, no només a l'olor, sinó amb el tema de wellness, benestar, amb el tema de la més salut mental, una mica com afecta l'usuari del perfum.
L'equip de Los Tiburones celebra el final de temporada. Aquest equip de bàsquet inclusiu del CB L'Hospitalet està plenament consolidat a l'entitat i aquest any ha estat el primer que han començat a competir.
Aquest any hem pogut apuntar-nos a la Federació ASEI, hem competit, que al final també mola amb ells no entrenar, sinó també anar al cap de setmana a jugar partits, hem jugat tornejos i la veritat és que ha sigut un creixement en un any brutal. Avui ara entrenem quasi 14-16 nens, hem arribat a ser, i hi ha moltes ganes de seguir.
Bueno, yo me he sentido bien, es como, esto básicamente no es un equipo, es una familia, y hemos hecho muchos logros, y para ser la primera vez que juegan algunos, yo lo he visto bien.
El Consell Metropolità de l'AMB ha aprovat inicialment el projecte de consolidació i adequació de quatre naus de Can Trinxet al barri de Santa Eulàlia, on s'ubicarà la regidoria del districte i l'oficina d'atenció a la ciutadania. Les obres finançades per l'AMB tenen un pressupost de gairebé 3 milions d'euros i està previst que comencin el 2026.
Aquesta serà l'entrada a la futura regidoria del districte de Santa Eulàlia i Gran Via Sud i l'oficina d'atenció ciutadana. El Consell Metropolità de l'AMB ha aprovat inicialment el projecte de consolidació i adequació de quatre naus a Can Trinxet per acollir els equipaments municipals. Les obres tenen un pressupost de gairebé 2,9 milions d'euros i s'espera que comencin l'any que ve.
Serà un espai on una nau hi haurà l'oficina d'atenció ciutadana i en l'altra del costat, a partir d'un vestíbul, tindrem la regidoria del districte. És la primera fase en una de les quatre naus que hi ha al complex, una que ja la tenim disponible, que es va adequar i que ara mateix és un espai obert i acull activitats culturals i un espai per fer trobades.
En una segona fase està previst traslladar també a Can Trinxet al Centre Cultural Santa Eulàlia José María García Calvillo. Amb l'espai lliure que deixaran tant la regidoria com el centre, s'hi podrà ubicar l'esperada nova biblioteca del barri, ja que l'antiga del carrer Pareto es va tancar fa 4 anys. Tots aquests nous equipaments seguiran un model de digitalització i acompanyament als veïns.
Té un fil conductor que segueix també la línia de lo que és el Florida 6.0, que està previst inaugurar-lo a final d'any, un model on la digitalització i la innovació tecnològica està al centre, un model on la proximitat i les noves formes d'atendre a la ciutadania de l'Hospitalet sigui més propera i més pròxima.
La rehabilitació respectarà el passat industrial de Can Trinxet, seguint el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic. D'aquesta manera es cuidaran especialment façanes, vestíbuls, caixes d'escala i de xemeneia.
El preu del lloguer baixa a l'Hospitalet, segons les dades que ha facilitat la Generalitat, s'ha reduït un 7,8% respecte als preus d'ara fa un any. Ara el lloguer mitjà a la ciutat està en 810 euros al mes, un preu que se situa sobre la mitjana catalana, però molt per sota de Barcelona, on el preu lloguer és de 1.087 euros. A més de la caiguda del preu, un altre dels efectes de la posada en marxa del topall de lloguer ha estat la reducció de la signatura de contractes. A l'Hospitalet, per exemple, s'han reduït un 31% respecte ara fa un any. L'Ajuntament ha iniciat una campanya intensiva de plantació de vegetació a més de 200 espais de l'Hospitalet. S'hi planten arbustos ornamentals i flors per embellir la ciutat i augmentar-ne la seva cobertura arbòria.
La mitjana central de l'Avinguda Carrilet és un dels primers punts on s'ha iniciat la campanya intensiva de plantació de vegetació. Una iniciativa que es preveu que arribi a més de 200 espais de tots els barris de la ciutat. L'actuació consisteix en la plantació d'arbustos i flors, entre d'altres elements vegetals, amb parterres que combinen diferents colors i tipus de fullatges, capaços de mantenir una funció ornamental tot l'any. I és que un dels objectius de la campanya és crear entorns més agradables i millorar l'estètica de la ciutat.
Todo es una política global de hacer una ciudad más saludable, más amigable, más bonita y en ello y más verde. Y luego, lógicamente, una ciudad llena de arbustiva es más bonita y más amable y dan también más ganas de cuidarla.
Seran més de 28.000 noves plantes que se sumen a d'altres actuacions per incrementar la cobertura verda de l'Hospitalet. I és que més enllà del component estètic, la campanya vol reforçar la biodiversitat urbana i fer una ciutat més saludable i sostenible.
Por un lado hemos plantado árboles, por otro lado estamos haciendo islas verdes como lo que estamos haciendo aquí y por otro lado ahora empezamos con el refuerzo de arbustiva en toda la ciudad para tener más planta, que al final tiene beneficios no solamente estéticos sino también de salud, también de retención de agua. En términos de eficiencia hídrica ganamos muchísimo porque eso es retenemos mucha más agua. En términos de retención de CO2, al final las plantas cuanto más cobertura verde més saludable i menys CO2.
Per fer la plantació s'han triat espècies resistents adaptades al canvi climàtic i amb poca exigència d'aigua. També s'han prioritzat els espais que tenen disponibilitat d'aigua freàtica no potable.
I a més d'espècies arbustives, també s'han plantat arbres justament aquest juny. Ha acabat aquesta campanya on s'han plantat més de 3.400 arbres a tots els barris de la ciutat. L'Ajuntament ha informat que és la quantitat més gran que s'ha plantat mai a la ciutat. Els nous arbres són d'espècies adaptades a unes necessitats baixes d'aigua. A més, s'han plantat fins a 80 espècies diferents. Es calcula que el nou arbrat permetrà absorbir més de 260 tones de CO2. Amb aquest ritme de plantació d'arbres, l'Ajuntament vol assolir una cobertura arbòria del 20%. L'any 2030 actualment és del 12%. L'Oficina de Voluntariat i l'Oficina d'Entitats uneixen esforços amb la finalitat d'enfortir les entitats de la ciutat i fomentar el voluntariat. L'atenció de la nova oficina se centralitza al Centre Municipal de Can Arús.
L'Ajuntament ha unificat els equips de l'Oficina del Voluntariat i de l'Oficina d'Entitats amb l'objectiu d'optimitzar recursos i oferir un servei més integral a les entitats i la ciutadania. Amb dos serveis es troben ara a l'Oficina Municipal de Can Arús.
Ara són el mateix perquè el voluntariat abans era un servei municipal gestionat des de la pròpia administració i ara ens hem apropat més cap a la llei de foment de l'associacionisme, que diu que el voluntariat ha d'estar dintre de les entitats. Per tant, té tot el sentit que l'oficina del voluntariat s'integri dintre de l'oficina.
D'aquesta manera, a banda de complir amb les lleis d'associacionisme i del foment del voluntariat, es podran establir col·laboracions. Per això, l'oficina donarà suport a les entitats en la gestió del voluntariat.
Hem començat a parlar amb entitats de la ciutat perquè incloguin dintre dels seus estatuts el foment del voluntariat. Els volem ajudar a fer plans de voluntariat per incorporar voluntariat, perquè a més pensem que en una ciutat com la nostra, que hi ha moltes entitats, però hi ha moltes entitats envellides, el fet de poder tenir projectes amb voluntariat pot fer que incrementin la massa de l'associació i d'aquesta manera també tenir assegurar-te, o si més no, procurar un relleu dintre de la pròpia entitat.
Des d'aquesta oficina s'oferirà a més formació específica per a les entitats i s'assessorarà qualsevol ciutadà que vulgui desenvolupar accions voluntàries. Al web de l'oficina d'entitats s'ha habilitat un apartat específic sobre voluntariat i s'ha creat un perfil d'Instagram.
Es posa en marxa una campanya per prevenir les agressions, els tocaments o els comentaris sexistes als autobusos metropolitans. Sota el lema "El bus cap a bus", l'AMB ha presentat aquesta campanya on es vol conscienciar la població perquè actuï davant d'aquestes situacions que incomoden a les viatgeres. La principal manera de fer-ho seria avisant el conductor, que pot activar les càmeres de seguretat. També es pot demanar suport a altres passatgers que estiguin presenciant l'agressió. Aquests missatges es podran veure a les 16 línies del bus metropolità urbà que passen per 17 municipis, entre els quals també hi ha l'Hospitalet.
El que pretén és generar aquest col·lectiu dins de l'autobús i no permetre que hi hagi qualsevol tipus de situació que pugui posar en risc qualsevol comentari, qualsevol actuació, qualsevol mirada.
És crear consciència, no? Sensibilitzar a totes les persones usuàries, als usuaris i les usuàries del transport públic, de que es donen aquests fets, que els hem de saber identificar i que ens hem d'implicar.
Coincidint amb el Dia Mundial de l'ELA, l'Hospital de Bellvitge celebra una jornada sobre l'esclerosi lateral amiotròfica. La iniciativa reuneix pacients, familiars i professionals sanitaris per abordar el present i el futur en l'atenció i la recerca d'aquesta malaltia neurodegenerativa. Entre d'altres, s'ha destacat l'impuls dels assajos clínics gràcies a les plataformes europees d'investigació que comparteixen les dades de pacients d'ELA, un àmbit, el de la recerca, en què la genètica té cada vegada més protagonisme. La jornada també ha posat en valor la coordinació entre hospitals i centres d'atenció primària per l'assistència de la malaltia, així com la millora de la qualitat de vida dels pacients amb nous dispositius tecnològics. També s'ha debatut sobre l'anomenada Llei ELA, aprovada la passada tardor i encara pendent de desplegar.
L'impacte és a molts nivells, des d'agilització de tot el que són els tràmits administratius, que són eterns i molt complicats, la millora de l'atenció sanitària, coses que, per exemple, aquí a Catalunya ja tenim, però altres comunitats autònomes no tenen, millores en temes de seguretat social, sobretot pels cuidadors, però el punt més clau és la part dels cuidadors 24 hores especialitzats. Jo crec que aquest és el punt més crític que té la llei i més esperat i més demandat.
La genètica s'ha convertit a dia d'avui en un dels punts claus perquè, com bé sabeu, és un dels nous aprovaments, no? Després de l'any 93-94, ara s'aprova el segon fàrmac vinculat a una alteració genètica. Els gens s'han convertit en dianes terapèutiques i els gens també ens permeten conèixer la malaltia. Espero a curt termini donin resposta a la malaltia intentant enlentir el curs de la mateixa i aconseguir cronificar-la, si no aconseguim curar, aconseguir cronificar aquesta malaltia.
Els amants dels perfums tenen una cita ineludible amb el Perfumerie Congress, que se celebra avui i demà al recinte de la Farga Centre d'Activitats. Més de 100 expositors i un ventall d'innovacions olfactives es poden sentir veure en aquesta fira, que ha esdevingut un referent per a fabricants, distribuïdors i experts en fragàncies.
La indústria del perfum està experimentant un auge a les fragàncies gourmand, que es caracteritzen per aromes dolços, comestibles, que evoquen sensacions pròpies d'aliments deliciosos.
Que és la relació que tenen amb els aromes més alimentaris, que s'estan aplicant també a perfumeria. Hi ha una tendència també de donar-los com altres propietats als perfums, no només a l'olor, sinó amb el tema de wellness, benestar, amb el tema de la més salut mental, una mica com afecta l'usuari del perfum aquesta fragància, no? I és una altra que també s'està treballant molt.
CPL Aromas és una de les empreses que treballa amb aquesta tendència. Aquesta empresa, a més, ha col·laborat amb Jordi Roca amb la creació d'un gelat en forma de nas, inspirat en els seus perfums.
Que són aquestes olors dolces, alimentícies, però que fan un pas més endavant. No només és aquesta olor dolça, sinó tot allò que ens puguem menjar, que podem olorar-ho al mateix temps. I de la nostra col·lecció de perfums hem tingut la gran sort de col·laborar amb Rocambolesc, que és, com la majoria de vosaltres segurament coneixeu, una de la família dels germans Rosques, de Jordi Roca. Ens han dissenyat uns gelats en forma de nas inspirats en els nostres perfums.
les sensacions i a l'abocar un moment de tranquil·litat o d'evasió és altra de les tendències.
Estamos en un espacio sensorial en el que presentamos estas nuevas creaciones inspiradas en cócteles. Cada cóctel representa pues, un color, una emoción, ¿no? Obviamente también una fragancia diferente. Y lo que queremos es poder llegar a trasladar al visitante a este momento de desconexión más lúdico, más festivo, ¿no? Que le permita, ¿no? poderse evadir de ese día a día que muchas veces es tan farragoso.
Aquest congrés, que celebra la seva 6ª edició, s'ha consolidat com un referent internacional de la indústria de la perfumeria, des de la creació de fragàncies fins al màrqueting, la tecnologia i la investigació.
Nova edició de Mercats de Ciència al Mercadors de Bellvitge. Aquesta iniciativa organitzada per l'EAC Ciència ha transformat durant 2 dies una parada del mercat en un espai de divulgació científica sobre nutrició i alimentació.
Una parada al Mercadors de Bellvitge s'ha transformat aquest divendres i dissabte en un espai de divulgació científica. Es tracta d'una nova edició de la iniciativa Mercats de Ciència, organitzada per l'ELAC Ciència en el marc del Pla Estratègic en Comunicació Científica.
A la gent sobretot li interessa sobre les malalties o sobre totes aquelles qüestions que estan apareixent ara i que se parlen molt més, com per exemple les persones que són celíaques, que poden menjar, que no, com podem reduir els sucres de la nostra alimentació, totes aquells aliments que són fermentats, com per exemple ara que s'estan introduint molts aliments asiàtics, com per exemple el tofu, la soja, com això també ens afecta a nosaltres a nivell gastrointestinal. També s'interessen molt per la microbiota.
En aquesta parada, curiosos de totes les edats s'han pogut apropar per formular preguntes que les expertes han resolt amb ajuda d'una companya molt especial.
Jo sóc la doctora Liliana Parvení, sóc doctora en Història i Antropologia, però de l'any 2247, curiosament. M'envien aquí, jo poso l'orella i m'assabento de què mengen les persones del 2025, què els agrada, què els interessa, si van bé al lavabo o no van bé al lavabo.
Entre les activitats que s'han pogut gaudir, hi ha hagut un joc per esbrinar si mengem fruita de temporada quan toca o un telescopi per observar alguns aliments del mercat. Els mercats de ciència tornen a l'Hospitalet per a fer reflexionar la ciutadania sobre com és la seva alimentació i ajudar a promoure un estil de vida més saludable.
El concurs de bandes Ospisona ja ha obert el període d'inscripcions. Fins al 2 de novembre, grups residents de l'Hospitalet i la seva àrea metropolitana es poden presentar a aquest certamen organitzat per la Fundació Casa de la Música de l'Hospitalet. El concurs té l'objectiu de descobrir i donar suport a nous talents musicals, també donar-los l'oportunitat de mostrar la seva proposta davant d'un públic i un jurat professional. El premi per la banda guanyadora és un ajut d'acompanyament musical que inclou 3.000 euros per invertir en el projecte, la gravació d'un videoclip, ajuda a la producció d'un directe i també assessorament. L'estudi d'arquitectura ATAC, ubicat a l'Hospitalet, ha estat guardonat amb el Premi FAT d'enguany a la categoria d'intervencions efímeres per la seva aposta d'habitatge fet sense climatització i amb materials reutilitzats. A més, també han estat a la Bienal de Venècia.
Una habitació per dormir-hi a l'hivern, un dormitori d'estiu o una banyera amb un jardí tropical. Aquesta és l'aposta dels arquitectes Mireia Luzárraga i Alejandro Muiño, que han convertit el seu estudi i taller, ubicat a l'Avinguda del Carrilet, en també el seu habitatge. I ho han fet apostant pels materials reutilitzats, tenint en compte l'eficiència energètica i sense climatització.
A lo largo de los años y poco a poco, en un proceso como de economía circular y de selección de materiales bajo huella de carbono o que llegan de instalaciones que hemos hecho y que en lugar de almacenarlos decidimos transformarlos en otras cosas, hemos ido haciendo una serie de espacios climáticos que son capaces de generar temperatures o condicions de confort dependiendo de las estaciones del año.
Ara utilitzen aquest espai fet amb una estructura de bastida i amb aquestes persianes i on s'ha tingut en compte la ventilació creuada. A l'hivern fan servir aquest iglú.
Està hecha con materiales que vienen de las espumas que se hacen para los sofás, que tienen la condición de ser muy aislantes y entonces junto con la temperatura corporal generan las condiciones térmicas como casi de un iglú y protegen muchísimo de la temperatura que hay en el exterior, ¿no?
També hi han fet l'habitació de la seva filla, amb dos espais diferents per dormir en funció de l'època de l'any, o un bany on les plantes aprofiten la humitat. Casa seva s'ha convertit en un laboratori domèstic a través del qual repensar l'arquitectura del futur.
Y entonces, ¿cómo tenemos que pensar en gestionar pues eso, el agotamiento de los combustibles fósiles, el cambio climático, el control de las emisiones de CO2, el qué materiales tenemos que escoger para hacer nuestros proyectos de arquitectura, si son materiales que se extraen de lugares o son materiales que se regeneran, ¿no?
I per continuar completant casa seva, ja estan preparant un hivernacle per a les plantes amb material sobrant de la instal·lació de Venècia.
L'equip de Los Tiburones celebra el final de temporada. Aquest equip de bàsquet inclusiu del CB L'Hospitalet està plenament consolidat a l'entitat i aquest any ha estat el primer que han començat a competir.
L'equip de Los Tiburones celebra la fi de la temporada. Aquest equip de bàsquet inclusiu ha anat evolucionant fins a competir en l'actualitat en la Federació Catalana per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual, ASEI, un equip on el bon ambient és un senyal d'identitat, on els nois i noies són una família. Les bones sensacions han fet que l'adaptació hagi estat ràpida i que cada cop estiguin més còmodes formant part d'aquest equip.
Tenen ganes de jugar a bàsquet i entrenàvem però no competíem. Llavors aquest any hem pogut apuntar-nos a la Federació ASEI, hem competit, que al final també mola amb ells no entrenar sinó també anar al cap de setmana a jugar partits, hem jugat tornejos i la veritat és que ha sigut un creixement en un any brutal. Vull dir, ara entrenem quasi 14-16 nens, hem arribat a ser, i hi ha moltes ganes de seguir.
Y se ve un progreso enorme en los niños en el tema de al llegar, que tal vez no han hecho deporte o están un poco más cerrados en ellos mismos, pero conforme se acoplan al equipo y al sistema de entreno y a la gran familia que somos, pues se ven mucho más desenvueltos y mucho más felices, la verdad.
Per aquests nois i noies, formar part d'un equip entrenant i interactuant amb altres joves és una experiència gratificant i molt positiva.
Bueno, yo me he sentido bien, es como, esto básicamente no es un equipo, es una familia. Y hemos hecho muchos logros y para ser la primera vez que juegan algunos, yo lo he visto bien.
Muy bonito estar en este grupo de amigos. Y invito a todos los que me están viendo por los televisores del mundo que este mensaje va para todos los campeones. Que este es un equipo muy total. Los trabajos, los valores del equipo que hay son respeto, trabajo, disciplina, diversión y sobre todo buen compañerismo.
Las familias destacan los beneficios que provoca la práctica esportiva en els seus fills.
Esta oportunidad a nosotros se nos brindó, la cogimos encantados y lo más importante es que tanto el apoyo de los profesionales, los entrenadores, como de las familias es impresionante. No solo es empatía, sino que es humanidad, es profesionalidad, es increíble. O sea, no solo nos estamos orgullosos de que ellos puedan desarrollarse como deportistas en su liga, sino que además és com una segona família.
El projecte CB L'Hospitalet Inclusiu continua amb força. L'equip continua obert per a tothom qui vulgui provar. Els dies d'entrenament són dimarts de 4 a 5 de la tarda al Poliesportiu Municipal del Centre Marcelí Maneja.
I amb els esports ho deixem aquí. Abans fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. S'aprova el projecte de rehabilitació de Can Trinxet per ubicar-hi la regidoria del districte. Les obres, amb un pressupost de gairebé 3 milions d'euros, és previst que comencin el 2026. L'Ajuntament ha iniciat la campanya intensiva de plantació de vegetació a més de 200 espais de tots els barris de l'Hospitalet. S'hi planten arbustos ornamentals, flors i altres elements vegetals per embellir la ciutat i augmentar-ne també la cobertura verda. En marxa al recinte de la Farga Centre d'Activitats la 6a edició del Perfumeri Congrés. Avui i demà, més d'un centenar d'expositors presenten les darreres novetats del sector de la perfumeria i les essències. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'ELACdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.